L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 25 d'octubre, destacarem... multitudinària assistència en el primer gran homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre. Medi Ambient i Habitatge assegura que no hi ha acord ni aproximació en les negociacions pel cabal de l'Ebre. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, va ser l'encarregat d'inaugurar la 179a edició de la Fira de Móra la Nova el passat divendres. Un incendi malmet 7 embarcacions d'esbarjo al port de la Ràpita. I avui, a Ebre Grumet, diada dedicada als professionals. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. Multitudinària assistència en el primer gran homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre. Els soldats morts a la Batalla de l'Ebre van rebre aquest diumenge el primer i gran homenatge en reconeixement a la seva lluita en la Guerra Civil Espanyola. El conseller d'Interior, Joan Saura, va fer una ofrena floral al Memorial Ossera de les Camposines, on des d'ara hi ha inscrits els noms de 1.145 soldats desapareguts a la Batalla de l'Ebre. Escoltem el conseller d'Interior, Joan Saura.
És un acte d'homenatge als morts i desapareguts de la Batalla de l'Ebre dels dos bàndols, tant d'un bàndol com de l'altre, sense oblidar que el responsable de la batalla i de la guerra van ser l'exèrcit feixista que es va aixecar contra la legalitat republicana. No? Des d'aquest punt de vista, homenatge i dignificació a les víctimes, als desapareguts, a les seves famílies que han patit molt, però no oblidar, en definitiva, sense cap afany de revenja, però no oblidar qui és el responsable.
L'organització es va veure desbordada per la multitudinària assistència de familiars de combatents i van tindre que repetir l'acte dues vegades. La primera a les 12 per unes 2.500 persones i la segona a 2:15 pel gairebé miler de familiars que es van quedar fora del poliesportiu de Gandesa on es va celebrar l'acte oficial. Un altre dels prominents que hi va acudir va ser el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, al qual escoltem tot seguit.
Va tenir un germà, per tant un oncle meu, va morir a l'Ebre, Josep Huguet Rivera. I la família va ser deportada a l'Aragó per haver votat simplement Esquerra Republicana, per haver votat. I van estar quasi un any a l'Aragó, com si fos un camp de concentració, vexats i tractats com a criminals. No? Per tant, jo crec que avui es fa un acte de justícia històric. Jo, com a republicà, el que lamento és que s'ha hagut d'esperar 30 anys. Això demostra fins a quin punt la transició, i això ho ha fet aquest govern d'Esquerra, sense aquest govern no s'hagués fet, això per descomptat, però fins a quin punt la transició va ser una certa estafa, perquè l'amnistia, de fet, el que va amnistiar és els crims de guerra del franquisme.
Una llarga filera de persones esperaven pacients un autocar per anar al memorial i plorar amb llàgrimes o sense la pèrdua dels seus familiars caiguts. Medi Ambient i Habitatge assegura que no hi ha acord ni aproximació en les negociacions pel cabal de l'Ebre. Les negociacions per determinar un cabal ecològic mínim per al tram final del riu Ebre entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continuen sense que existeixi cap acord ni aproximació per tancar una xifra. El director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, va respondre a la plataforma en defensa de l'Ebre, qui va anunciar la imminent aprovació d'un esborrany del Pla Hidrològic de Conca, sense cabal, al tram final en una reunió del Consell d'Aigua de l'Ebre d'avui dilluns, en què a la trobada s'abordarà un informe sobre l'esquema de temes importants, però en cap cas s'aprovarà el pla. Segons ha explicat Gimeno, l'Agència Catalana de l'Aigua continua negociant amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre la fixació d'un cabal mínim ecològic al tram final de l'Ebre, elaborat pel Consell per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, una proposta que va ser aprovada pel Parlament i assumida explícitament pel Govern. Escoltem les declaracions del director dels Serveis Territorials del Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno.
Està clar és que nosaltres tenim una part important en la determinació dels cabals ambientals, sobretot del tram final, perquè hi ha un acord i perquè estem compromesos en aquest acord. Llavors, part del departament, l'ACA té encomanats a Diego Moixó com a cap de l'àrea, no? Com a cap de l'àrea de Medi Ambient, i al Gabriel Borràs lo debat i els treballs de cabals ambientals. I en aquests moments no hi ha cap acord, ni han potser aproximacions de posicions entre la postura oficial de la CHE i la postura del nostre departament. Per tant, de cabals no se'n parla i no se'n parlarà al Consell del dilluns.
Amb tot, el responsable del departament va precisar que la qüestió dels cabals no formarà part del contingut de la reunió d'avui dilluns, perquè continua obert el procés de negociació. Unes converses que condueixen per part del govern el director de gestió del medi de l'Agència Catalana de l'Aigua, Diego Moixó, i el cap de l'àrea de planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua, Gabriel Borràs. Està previst que tots dos assisteixin també a la reunió del Consell de l'Aigua de l'Ebre a Saragossa, representant a la Generalitat de Catalunya. Tornem a escoltar a Víctor Gimeno.
S'ha de debatre un informe preceptiu sobre el que se'n diu l'esquema de temes importants de la demarcació, i que en les sigles és el ETI. ¿Vale? Llavors, aquí no hi ha aprovació del Pla de Conca, hi ha aprovació, debat i aprovació, si s'escau, d'un informe sobre l'esquema de temes importants. I d'estos, no hi ha, aquí no hi entra el tema dels cabals ambientals, perquè no hi ha cap acord, sobretot en el tema dels cabals del Segre i de l'Ebre català. Per tant, no es votarà ni s'aprovarà el Pla de Conca. I el Pla de Conca, el dia que s'aprova, quan siga, serà una aprovació provisional que s'haurà de sometre a informació pública durant 6 mesos. Per tant, a veure, no hi haurà res que es faci allò d'amagatotis. En aquests moments no hi ha cap previsió de que s'aprovi aquest Pla de Conca. Perquè...
A la reunió d'avui dilluns hi haurà debat i, si s'escau, s'aprovarà l'esquema amb temes importants, però no entrarà el tema dels cabals, perquè no estan d'acord en el cas de l'Ebre i del Segre, per reiterar Gimeno. Es tracta d'un document que va ser redactat i sotmès a un procés participatiu per tota la conca que, sobre el paper, relaciona els punts d'actuació important en cada zona en matèria de gestió d'aigua, contaminació o abastament, entre d'altres, i que ha de servir de base per a fomentar el pla. Segons l'organització de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, va rebre prop de 50.000 visitants. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, va ser l'encarregat d'inaugurar la 179a edició de la Fira el passat divendres. L'Espai de la Generalitat a la Fira de Móra la Nova va promocionar aquest cap de setmana els vins de qualitat de la Terra Alta i el Montsant, així com també l'arròs del Delta a la Fira de Móra la Nova. Tots els visitants que s'hi van acostar van poder degustar aquests productes en l'Espai de la Generalitat. També es va oferir als visitants informació d'interès ciutadà sobre el treball, habitatge, sòl industrial i consum, així com informació sobre els bons de la Generalitat que es van començar a emetre i a comercialitzar a través de 23 entitats financeres. A l'Espai de la Generalitat, situat al carrer de la Diagonal de Móra la Nova, al costat de la plaça de la Iglesia, s'hi van oferir 400 degustacions de vins i arrossos amb denominació d'origen. Les degustacions es van fer el dissabte i diumenge, dies 23 i 24 d'octubre. La Fira de Móra la Nova és una de les més importants de les Terres de l'Ebre i ha esdevingut una de les més representatives del país. La Fira representa una gran oferta multisectorial i se celebra des de l'any 1831, després que la vila rebés la concessió de la Carta de Població per part de Ferran VII. Ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs ahir diumenge tancava el recinte firal de Móra la Nova. Al decurs de 3 dies, Móra va acollir la nova edició de la fira que el divendres al vespre va ser inaugurada oficialment. L'encarregat d'obrir la mostra va ser, efectivament, el candidat a la presidència del govern de Catalunya per la Federació de Convergència i Unió, Artur Mas, que va evocar la seva entrada a l'administració catalana i, degut a aquest motiu, els viatges que el van portar a visitar les diferents fires que celebraven al territori català, entre elles la de Móra la Nova. Una vegada finalitzada la visita pels diferents espais de la fira, el president de Convergència i Unió afirmava que l'important de les fires és que hi hagi ambient, que la gent vagi pel carrer o que la gent volti, que visiti els estands. Això és important i està passant aquí a Móra la Nova dia. Anem a escoltar-lo.
Doncs francament molt bona. No em sorprèn, per altra banda, perquè jo l'he visitada moltes vegades aquesta fira i per tant sé que és una bona fira d'aquelles que val la pena venir-la a veure. Jo recomano vivament que tothom faci un tomb, especialment per aquesta mostra de vins.
I és que durant l'acte d'inauguració el passat divendres també es van entregar els premis del concurs literari i també del concurs de vins. La 179a edició de la Fira Multisectorial de Móra la Nova va romandre oberta fins ahir diumenge. Van haver 170 expositors dels diferents sectors. Segons els organitzadors, al llarg dels 3 dies que ha durat aquesta fira, es van rebre al voltant de 50.000 persones provinents de la Ribera i les comarques veïnes, omplint els carrers i el pavelló moranovenc. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també va estar present a la mostra amb un stand on es van poder veure alguns dels actius culturals i turístics de la comarca.
Un incendi malmet 7 embarcacions d'esbarjo al port de la Ràpita. Un incendi va cremar divendres a la matinada un total de 7 embarcacions d'esbarjo amarrades al port de Sant Carles de la Ràpita. Segons fonts del Club Nàutic, es descarta que el foc hagués estat intencionat i tot apunta que la causa del succés hagués estat un curtcircuit en la bateria d'una de les embarcacions que estava carregant-se. El foc s'hauria propagat ràpidament a les barques del voltant, ja que totes elles funcionen amb dipòsits de benzina, segons van informar fonts municipals. Els fets van succeir al pantalà número 8 del port esportiu del Club Nàutic. De les 7 embarcacions, 3 van quedar esfonsades, 2 més calcinades i les altres 2 parcialment afectades. L'alerta del foc la va donar un veí cap a 2:15 de la matinada del divendres. Efectius dels bombers, policia local, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil van acudir als llocs dels fets. 10 minuts abans de 2:15 de la matinada, el foc va quedar extingit. El Club Nàutic està ara a l'espera de que les asseguradores quantifiquen els danys econòmics de l'incendi. I continuem a Deltebre. Avui a Ebre Grumet es celebra la diada dedicada als professionals. Ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La quarta edició d'Ebre Gourmet, la fira gastronòmica de les Terres de l'Ebre, arriba a la seva fi avui amb la jornada de professionals. Enguany s'ha fet una forta aposta per aquesta diada, ja que volen ser una fira de referència al sector. La jornada de professionals compta amb la presència de Jaume Viernès, cap de cuina del Departament de Recerca de la Fundació Alícia de Ferran Adrià. Viernès oferirà la classe magistral de cuina noves tècniques de l'oli d'oliva per a postres de restaurants, amb la participació de les denominacions d'origen del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Ja a la tarda participaran el col·lectiu de cuina de la Ràpita Delta de l'Ebre, Via Magna, l'Escola d'Hostaleria de les Terres de l'Ebre i la recent creada Federació d'Hoteleria i Turisme de les Terres de l'Ebre. D'aquesta diada de professionals ens dona més detalls la gerent d'Ebre Gourmet, Cinta Sans.
Creiem que és l'aspecte o l'espai en què se veu més clar aquesta aposta per la innovació, per la col·laboració i per aquesta vocació territorial. Aquest any el que s'ha fet és apostar per donar-li un valor afegit i per incrementar el seu atractiu, tant per als professionals del territori, de la restauració, del sector agroalimentari i del turisme, com també pels professionals de fora, que gràcies a organismes com la Càmera de Comerç de Tortosa o Gastroteca hem pogut invitar a l'esdeveniment i, de fet, hi vindran a participar. Per fer-ho, s'ha organitzat tot un seguit d'activitats. Destacaríem uns tallers temàtics, s'han dedicat a 2 productes dels més emblemàtics de les Terres de l'Ebre, que seria l'arròs i l'oli. Contarem en presentació d'aquests productes per part de productors d'arrossaires i les denominacions d'origen protegit. Podríem destacar també 2 que s'organitzen en el marc de la jornada de professionals a la tarda. Una activitat que organitza el col·lectiu de cuina de la Ràpita, en la que donaran a conèixer la seva experiència en l'àmbit de la col·laboració entre el sector agroalimentari, turístic i de la restauració, i una altra organitzada per la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Terres de l'Ebre, en la que faran una mostra de la cuina tradicional. En tot, el que es pretén és mostrar la innovació, però també la tradició de la cuina de les Terres de l'Ebre, tant als professionals d'aquí com als de fora. I destacar també l'espai del workshop, un espai en el que s'ha apostat per fomentar la relació entre tots aquests participants de la fira, i que tindran l'oportunitat de relacionar-se, d'interaccionar i d'establir relacions comercials que en un futur siguin tan profitoses per ells com també per a la fira i la seva projecció.
La jornada de professionals clourà amb l'entrega als Premis a l'Excel·lència Ebre Gourmet 2010, amb l'objectiu de reconèixer les experiències i trajectòries més destacades en el camp de l'agroindústria, la restauració i el turisme. Hi ha 3 guardons. Premi Gourmet a l'excel·lència en el camp de la gastronomia, que serà guardonat al Francesc López, xef del restaurant El Torreó de l'Indià de l'hotel Villa Retiro de Xerta. Premi Ebre Gourmet a l'excel·lència en el camp de la producció alimentària, que serà per a Anna Jiménez de la Granja Louisiana, i Premi Ebre Gourmet a l'excel·lència en el camp de l'experiència turística, que es guardonarà Agustí Bertomeu i Xavier Cabrera per les degustacions a les muscleres del Delta de l'Ebre. L'acte d'entrega d'aquests premis a l'excel·lència tindrà lloc a les 7:30 de la tarda al Centre Cívic.
Canvis de gestió del punt d'informació juvenil de Santa Bàrbara. Després del període de formació i des de fa unes setmanes, Dolors Casado és la nova responsable d'aquest servei que ofereix als joves del poble l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Ens informa Josep Roig.
Així és, des de fa unes setmanes i després del corresponent període d'aprenentatge i formació, Dolors Casado és la nova responsable del punt d'informació juvenil de Santa Bàrbara, que fins ara havia estat a càrrec de Guillem Gaia. Segons que explicava Montse Rodríguez, regidora de joventut del municipi, es tracta d'un canvi necessari i meditat, ja que fins ara Guillem compartia amb Dolors les responsabilitats de cultura, biblioteca i joventut com a pas previ per acabar separant les àrees un cop aquesta acabés el període de formació com a directora de lleure. Escoltem Rodríguez.
Sí, hi ha hagut un canvi. Estarà Dolors i Guillem compartien tant la part de cultura i biblioteca com la part de joventut, però és un canvi meditat que fa molts d'anys que estem fent a poc a poc. Vale? És a dir, el moment en què Dolors va passar a formar part de l'àrea esta de cultura i de joventut, ja teníem clar en ella que era un pas previ a que finalment se separessin les tasques i que cada un portés una de les parts. ¿Vale? El que passa és que bueno, vam preferir fer-ho a poc a poc, fer-ho pas a pas, i que Dolors pogués estar prou temps com per a veure tot el que implica estar a joventut, que és la part en la que ella s'ha quedat, i a més per a que durant aquest temps fes la formació necessària per a poder portar aquesta àrea que des de l'Ajuntament sempre li heu donat la importància que té, i, bueno, i així estem en el grup joventut que ara rondem les 70 persones, i clar, tot això s'ha de saber gestionar per a que continuï funcionant tal com funciona i que vagi evolucionant.
Així doncs, Guillem continuarà amb l'àrea de cultura i la direcció de la Biblioteca Municipal, mentre que Dolors portarà tots els temes relacionats amb l'àrea de la dona, que ja aportava també joventut i el punt d'informació juvenil. Els punts d'informació juvenil són oficines des de les que s'ofereix informació, orientació i assessorament. Per les seves característiques, el seu responsable té el doble perfil d'informador i dinamitzador, essent una de les seves missions principals impulsar els programes de dinamització juvenil. Estan en estret contacte amb els joves del seu àmbit d'actuació. La instal·lació permet oferir, habitualment, un doble perfil de punt d'informació juvenil i de lloc de trobada dels joves del municipi on està ubicat.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les EMUTE, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
De dones en atur participen al curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria al telecentre de l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio ens amplia aquesta informació Araceli Domínguez.
El passat 4 d'octubre s'iniciava al telecentre un curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria gestionat des de l'ITFO, l'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació, amb la col·laboració de la Regidoria de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. El curs, integrat per 15 dones aturades, té una durada de 300 hores i en ell es combina una part teòrica impartida a les instal·lacions del telecentre i una part pràctica que es realitzarà en un centre geriàtric del Baix Ebre. Aquest és el segon curs d'aquestes característiques que s'imparteix al telecentre de l'Ametlla de Mar i que pretén especialitzar en l'atenció i cura de la gent gran. Pel que fa als continguts formatius, es divideixen en grans blocs: organització de recursos en una unitat servei, comunicació i atenció al servei, cures bàsiques de geriatria, cures terapèutiques d'infermeria geriàtrica, atenció especialitzada a la gent gran i atenció d'infermeria a la gent gran amb discapacitat. Vicky Martí, tècnica de la Regidoria de Formació i Treball.
El curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria és un curs subvencionat per el Fons Social Europeu i el Departament de la Generalitat de Treball i ha estat gestionat per ITFO, l'Institut de Desenvolupament i Ocupació, i a més volíem la col·laboració de la Regidoria de Formació i Treball de l'Ametlla de Mar. Este curs s'ha fet per segona vegada a l'Ametlla de Mar degut a la demanda que hi ha de gent que li agrada formar-se en aquest sector i tenint en compte que és un sector que té moltes possibilitats de poder inserir laboralment a la gent que s'està formant. Nosaltres hem format en aquest últim curs a 15 persones aturades i rebran una formació tant teòrica com pràctica. La principal finalitat serà doncs que formar a la gent del poble per a que en un futur puguin treballar al món de la geriatria.
La formació teòrica està impartida per una infermera i una psicòloga i compta també amb un mòdul d'inserció laboral i tècniques de recerca de feina que impartirà una orientadora laboral.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Arriba el temps de la informació esportiva. Ens la porta des del Canal Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Com és habitual, dilluns enrere dilluns, la recta final d'este temps dedicat a l'actualitat el dediquem a repassar l'actualitat esportiva de la jornada, l'actualitat futbolística, evidentment referida als equips de les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, per la tercera divisió catalana, on enguany tenim dos representants de les nostres comarques, l'Amposta i l'Ascó. L'Ascó que continuen amb la seva marxa negativa de les últimes setmanes en el seu desplaçament al camp del Castelldefels, que hi ha derrotat pel resultat de 3-0. Negativa la dinàmica de l'Ascó, que cau pràcticament al límit ja de les places de descens, és 17è amb 10 punts. Per contra, l'Amposta va aconseguir de sumar un puntet en el seu desplaçament al camp del Vilanova, on va empatar 1-1 i amb 13 punts és situat en 14è lloc a la classificació. Pel que fa a la primera catalana, també dos representants del territori. Es disputava este cap de setmana la novena jornada del campionat i resultat positiu per a la Rapitenca, negatiu per al Tortosa. La Rapitenca al camp de la Devesa s'imposava per 3-0 al Sants, mentre que el Tortosa en el seu desplaçament al camp de l'Olot perdia pel resultat de 2-0. Així les coses, els rapitencs queden situats en novena posició amb 13 punts, mentre que el Tortosa és 15è amb 10. I atenció a la propera jornada en el que hi haurà derbi de les Terres de l'Ebre. El Tortosa, jugant com a local, rebrà la Rapitenca en el que, sens dubte, serà un dels partits més interessants de la jornada. Passem a la territorial preferent, setena jornada de campionat, i els resultats dels dos equips de les nostres terres van ser Roquetenc 1, Júpiter 1, i el Remolins Vitem va aconseguir una important victòria al camp del Cervera a l'imposar-se per 2-3. Amb aquesta victòria, els de Remolins se situen setens a la classificació amb 11 punts, mentre que el Roquetenc, amb 9 punts, és a la zona mitja de la taula, ocupa concretament l'onzena posició. Anem a la primera territorial, també setena jornada de campionat, i els resultats van ser Calafell 2, Valls 0, Salou 0, Jesús i Maria 1, La Canonja 5, La Sénia 0, Cambrils 0, Alcanar 1, Aldeana 0, Catalònia 2, Ulldecona 2, Cambrils Unió 1, la Cava 3, Gandesa 1, Nàstic B 2, Torredembarra 2 i l'Ampolla 1, Camp Clar 2. Líder, el Jesús Catalònia, que empata a 14 punts al capdamunt de la classificació amb el Camp Clar i el Valls. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, els resultats van ser Alcanar B 0, Olímpic de Mora 2, Batea 1, Masdenverge 1, Benifallet 0, Deltebre 2, Camarles 2, Vilalba 0, Corbera d'Ebre 2, Perelló 1, Flix 2, Roquetenc 1, Horta de Sant Joan 1, Pinell 1, Mora la Nova 1, l'Ametlla 1 i Santa Bàrbara 3, Amposta 3. Líder, amb 19 punts, destacat l'Olímpic de Mora, seguit del Vilalba, que en suma 15. I acabarem amb la tercera territorial, grup 20è, setena jornada de campionat i els resultats, Arnes 4, Torre de l'Espanyol 1, Atlas de Tortosa 0, Ginestà 0, Godall 4, Jesús i Maria 1, La Cava 1, Campredó 2, La Galera 0, Benissanet 2, Remolins Vitem B 3, Aldeana B 2, Tivenys 1, Catalònia B 1, Tivissa 0, Sant Jaume 4 i Ulldecona B 2, Rasquera 0. Líders, Godall i Sant Jaume, tots dos amb 18 punts.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.